Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja es coneix quina serà la solució definitiva per al passeig de la Revolució a Covadonga. El govern ha posat damunt la taula un projecte per arranjar definitivament l'espai mantingut durant un bon grapat d'anys per dues veïnes del barri. Les actuacions previstes dins del pla municipal hi ha l'enllumenat antirrobatori, l'adaptació dels bancs actuals, la plantació de noves espècies vegetals i la col·locació de sauló premsat a la baixada que dona accés al passeig per evitar relliscades. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, creu que el resultat final agradarà.
Els animals que són de granja, algunes gallines i alguns porcs, algunes gallines nosaltres les vam aconseguir agafar.
Sembla que no podíem escoltar Xavi Guerrero. En qualsevol cas, us expliquem que els treballs començaran a final d'any i tindran un cost de més de 100.000 euros. Els veïns ja coneixen la proposta i d'entrada la veuen amb bons ulls. És el titular més destacat d'aquest divendres 25 de maig. En repassem la resta tot seguit amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Un grup d'entitats animalistes del Vallès s'uneixen per reclamar que no hi puguin haver animals als horts urbans. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Les entitats es van trobar amb un munt d'animals abandonats als horts de Badia, que s'han hagut de buidar per l'ampliació de la C-58, als quals se'ls ha hagut de donar sortida. Ivan Garnero, de l'entitat ADAC Cerdanyola, ha explicat les solucions que han trobat al programa al matí.
Els animals que són de granja, algunes gallines i alguns porcs, algunes gallines nosaltres les vam aconseguir agafar i anar que acabessin en algun refugi d'aquests d'animals, i altres se les han anat, els mateixos propietaris se'ls han anat portant, el que són animals de granja i gossos, perquè molts dels gossos eren de gent que practica la caça, són gossos de caça i es veu perfectament pel tipus de gos que era.
Les entitats han iniciat una recollida de firmes per evitar la presència d'animals en aquests espais.
Durant el Notícies Migdia també us parlarem del Pla de Foment del Cinema i les Arts Audiovisuals que s'ha presentat aquest migdia. El regidor d'aquesta àrea, Miquel Soler, ha apuntat les accions previstes dins del nou full de ruta.
Anem cap a impulsar accions que retornin al cinema el seu valor com a art, i això significa impulsar un espai de trobada amb els agents de la ciutat amb la finalitat d'articular polítiques que promoguin la producció i el consum de cinema i arts audiovisuals, dur a terme accions formatives i de divulgació entorn a la història i el llenguatge cinematogràfic, promoure el coneixement de la història del cinema Sabadell i els seus principals protagonistes, i impulsar un espai de trobada amb altres agents a través d'una taula que permeti compartir experiència i també projectar el futur.
I avui el Reglament General de Protecció de Dades entra en vigor a tota la Unió Europea.
La normativa garanteix el dret a l'oblit digital, així com també els drets d'accés i oposició a l'ús de dades personals. Joan Martín, de l'empresa sabadellenca Marficom, en parla al programa al matí.
Aquesta facilitat de donar-nos de baixa i que no puguin traspassar aquestes dades a altres empreses, que no saps, a vegades reps alguns mails que dius, però si jo no he comprat mai aquí, ara què m'estan parlant aquests? Val, doncs tot això, diguéssim que està molt ben estructurat. A més, aquestes grans empreses empreses que tenen dades sensibles, perquè ara no és qüestió, diu, és que sóc una empresa petita, a mi això no m'afecta, no, ens afecta a tots, no depèn del tamany, el que depèn és de les dades que tu estiguis manegant.
En cas d'incompliment, empreses i entitats poden enfrontar-se a multes milionàries.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment de donar pas als serveis. I avui que és divendres ens interessa especialment la previsió del temps de cara al cap de setmana. Ens l'acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Abel Flores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Els ruixats han anat avançant des de la matinada, primeres hores del matí sobretot, des del sud cap al nord, nord-est del territori, doncs ja van marxant i al seu darrere doncs el sol es mostra ben present, força extens, aquest cel serè durant la tarda, amb una temperatura que tot i així serà semblant o potser una mica més baixa respecte a la que teníem ahir, però encara amb un ambient molt suau durant aquest divendres. Amb tot, cap al sud del territori, la nuvolositat augmentarà, pot haver-hi fins i tot alguna petita precipitació a punts de l'extrem sud del litoral. El cap de setmana, demà dissabte, cel variable, tot i que a primeres hores del matí, matinada sobretot, pot haver-hi encara algun ruixat cap al nord-est del territori, també cap al sud hi haurà més núvols, i també veurem com a la tarda pot haver-hi algun ruixadet cap a la zona del Pirineu, Prepirineu Occidental, poca cosa en conjunt. Serà diumenge a la tarda, quan esperem que els ruixats es facin més nombrosos i també més extensos a punts de l'oest del país. Però, fins aleshores, en general, esperem que el cap de setmana sigui força tranquil i amb un ambient càlid, tot i que amb temperatura una mica més baixa que avui. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem ara a la situació del transport públic. Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu que diumenge la cursa d'IR Guàrdia Urbana Diagonal provocarà modificacions i limitacions en el recorregut d'algunes línies de bus i afectacions a les línies T2 i T3 del Trambaix i T4 del Trambassós. Per aquest motiu, la recomanació és que feu servir el metro al llarg del matí i migdia de diumenge per als vostres desplaçaments per la ciutat de Barcelona. De moment, és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Molt bona tarda i bon cap de setmana. Pel que fa a les carreteres, segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit, hi ha normalitat en la circulació al llarg de tota la xarxa viària catalana. Moment d'entrar en matèria explicant-vos que el passeig de la Revolució recuperarà la dignitat perduda a finals d'aquest any. Les intervencions per renovar aquesta via del barri de Covadonga, ara en estat d'abandonament, podrien començar el mes de novembre, segons les previsions de l'Ajuntament. El projecte per fer-ho realitat, valorat entre els 110.000 i els 130.000 euros, s'ha presentat aquesta mateixa setmana als veïns que hi han fet les seves aportacions.
El principal reclam dels veïns de Covadonga era garantir el manteniment del passeig de la Revolució i estat escoltat. Després que el mes de setembre passat presentessin centenars de signatures amb aquesta petició, l'Ajuntament ha fet ara la seva proposta. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha explicat les intervencions més destacades que es portaran a terme en aquesta via.
A la plaça de dalt, que és la plaça de Serrà, que també hi actuem canviant arbres i traient tots aquests cactus que estan mig penjant del petit penya-segat, i respecte a la il·luminació també la canviem completament. Posem uns fanals nous, antirrobatori, perquè no ens puguin robar el cable, perquè el problema que tenim és que quan posem cable en zones que no estan molt habitades, de seguida ens el roben. I llavors el que farem serà un cablejat antirrobatori, que és més car, però que et permet assegurar que estaran els fanals en bon estat molt de temps, perquè, per exemple, a la zona IKEA tenim fanals antirrobatori des de fa més d'un any i no ens ha passat res.
També s'adequaran els bancs d'obra per fer-los més còmodes i es col·locarà un sauló especial a la primera part del passeig, accedint des del carrer Quevedo per evitar relliscades i reduir la degradació. Pel que fa a la jardineria, l'Ajuntament està estudiant una proposta per convertir aquest espai en una zona experimental.
Per nosaltres és molt important que un cop estigui tot arreglat i enjardinat puguem dedicar-li un bon manteniment. Per això buscarem un contracte amb alguna empresa, si pot ser de sector social, que pugui fer-hi, a més, treballs de jardineria, d'ensenyament als seus propis treballadors i d'experimentació, a la qual cosa ens ajudarà a que se doni una gestió més cuidada que el que li donaríem amb un simple contracte, com podem tenir a la resta de places de la ciutat.
Ara s'estan estudiant també les propostes dels veïns. La més destacada és la demanda per col·locar plaques informatives per commemorar el 150è aniversari del Passeig de la Revolució.
Notícies migdia.
Entitats animalistes denuncien el mal estat en què es troben els animals dels horts dels marges de la C-58. El dia 2 de maig es van desnonar els horts per l'ampliació de l'autopista entre Sant Quirze i Cerdanyola. Els animalistes denuncien les diferents administracions locals i també la Generalitat de mirar cap a una altra banda. També han iniciat una campanya de recollida de firmes per evitar que situacions com aquesta es repeteixin en el futur. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Els hortolans ja han marxat dels horts situats al costat de la C-58 a l'alçada del municipi de Badia, però hi han abandonat els animals que hi tenien, gats, gossos, gallines i fins i tot garrins. Les entitats animalistes de la zona ja estaven alertades de la presència d'aquests animals i des del dia 3 de maig estan treballant per al seu benestar. En alguns casos, la situació és greu, com explica en Ivan Garnero, de DAC Cerdanyola, i la Sandra, una voluntària d'aquesta campanya.
Nosaltres com vam accedir va ser quan els horts ja estaven teòricament abandonats i vam accedir i ens vam trobar que els garrins estaven sota terra, o sigui, com en coves de sota terra, tancats amb gàbies, amb fang, bruts, sense menjar, sense aigua, les gallines també amb corrals a sota terra, que havies d'anar tu algun tros com mig agenollat per passar, i les gallines barrejades les vives amb les mortes, sense menjar, sense aigua, i llavors ens n'hem enterat que amb els ous que feien aquestes gallines els estaven venent a Badia del Vallès.
Sense cap control sanitari.
Exacte. I llavors, quan ho vam parlar amb l'Ajuntament, no ens van dir res, però ho donaven com per fet que ja ho sabien. O sigui, no es van quedar sorpresos.
D'altres animals tenen més sort i han estat recuperats pels seus propietaris o han estat portats a centres destinats a la seva cura i recuperació. Els animalistes denuncien la manca d'actuació de les diverses administracions implicades.
La responsabilitat no són només les de l'administració local, l'Ajuntament de Badia sobretot, perquè aquells terrenys, la majoria, la major part afectada està dins del territori municipal de Badia del Vallès, també l'Ajuntament de Cerdanyola, perquè n'hi ha una part que li afecta, i després la Generalitat. Els horts, els terrenys sobre on estaven la major part dels horts, són terrenys de l'Incasol, de l'Institut del Sòl de Catalunya. Per tant, és una empresa pública que pertany a la Generalitat i depèn de la Generalitat.
La situació més complicada és la que protagonitza la comunitat de gats. Les associacions intenten fer-ne un seguiment i utilitzar trampes per atrapar-los, però s'adonen que la població està descontrolada, ja que cada dia en troben de nous.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
I anem a una de les cites destacades del cap de setmana, la cursa solidària Sabadell Corre pels Nens, que tindrà lloc diumenge i que ha superat els 5.500 inscrits. Segons els organitzadors, en aquesta tercera edició ja s'han aconseguit un 30% més de participants que l'any passat i confien poder arribar als 6.000. L'objectiu és recaptar un mínim de 40.000 euros, és a dir, poder finançar un 10% del projecte, una onada de petits somriures.
La tercera edició de la cursa Sabadell Corre pels Nens ha escollit aquest projecte per destinar-hi els fons recaptats. Es tracta d'una ambiciosa iniciativa per renovar de forma integral la planta de pediatria del Taulí. Fer-ho costaria 400.000 euros i els organitzadors de la cursa hi volen posar el seu granet de sorra. Ho ha apuntat al programa al matí la presidenta de Baila-li a la Vida, Maite Fruitós.
Ja ho vam sentir l'any passat, no? Que moltes famílies deien repetirem, no? Perquè els nens s'ho mereixen tot. I bé, encara que sigui aquest 10%, com diu l'Ernest, no? Però penso que serà l'impuls perquè doncs, es mogui el projecte. No? I és un projecte això tan en un nivell tan alt que si no hi ha un impuls que encengui la mitja, no?
La cursa, que serà possible gràcies a 270 voluntaris i desenes de patrocinadors, tindrà sortida i arribada al Taulí. En total, seguirà un recorregut de 4,5 km, assequible per a tots els públics, segons Ernest Aguilar, del Club Natació Sabadell.
Tampoc cal estar en un gran estat de forma, eh? Pensa que l'any passat hi havia un 25 o 30% de persones corrent, l'altre 70% va caminar pel centre de Sabadell. Per tant, en diem cursa, però no deixa de ser una caminada, una trobada, una passejada, una... Bueno, hi ha de tot. Hi ha des de la gent que ho fa corrent a la gent doncs, que té dificultats de desplaçament i pot anar amb cadira de rodes, amb cotxets, etc. No? Per tant, és bueno, una onada que a diferents ritmes circula per la ciutat.
Durant tot el matí de diumenge, mentre dura la cursa, hi haurà diferents actuacions i tallers als jardins del Taulí. Batucada, mostres de zumba i de Bollywood, tallers infantils i un bar solidari són alguns dels reclams que es podran trobar en aquest espai.
Volem la caserna, l'escola Xaloc o el projecte Dona d'Actua Vallès són algunes de les entitats guanyadores del retorn social de la Crida. El partit del govern local va celebrar ahir la gala d'entrega de les regadores commemoratives d'aquest retorn social que pretén finançar carent projectes i entitats locals.
socials.
La iniciativa del retorn social va néixer el 2015 després que el ple no aprovés una reducció salarial dels regidors per equiparar el sou a 2.5 vegades el salari mínim interprofessional. Aquesta és la tercera edició, però també l'última de la legislatura, com ha anunciat Xavi Pellicer, membre de la Crida.
Que aquesta serà la tercera i darrera edició d'aquest retorn social. L'any vinent no el farem perquè coincideix amb plena campanya electoral i pensàvem que no era una bona idea fer-lo, i esperem poder recuperar un format similar o en aquest sentit que pugui anar també en fer aquest retorn social a la ciutat de cara als següents anys.
En aquesta tercera edició s'ha premiat els projectes en dues categories. Una amb el topall de 2.000 euros que ajudarà a finançar 5 projectes. En aquest cas són la plataforma Volem la Caserna, un aprenentatge multisensorial de l'Escola Xaloc, el projecte Dona d'Actua Vallès, Descobrim la natura als barris de l'Adenc, i el projecte SAT per persones amb càncer d'oncolliga. A la segona categoria, de fins a 1.000 euros, s'ha premiat 9 projectes dels 16 presentats, com les intervencions assistides de la Lliga Protectora d'Animals, la Comissió d'Afectats dels Marinals, la Biblioteca Popular, la Casa dels Pins de l'Esplai Esquits. En total, aquesta tercera edició del retorn social finançarà fins a 14 projectes locals de les 23 propostes presentades.
Més notícies. Intermón Oxfam a Sabadell organitza aquest dissabte la 15a edició de la Festa del Comerç Just, una jornada que aquest any es planteja sota el lema La revolució de les butxaques públiques, per incidir en que les administracions han de comprar més productes de comerç just. El 2017 només el 0,17% de les compres eren de productes d'aquest tipus. Francesc Vives, responsable de l'ONG a Sabadell, n'ha parlat al programa al matí.
Perquè l'administració tindria o hauria de tenir un gran pes en promoure el comerç just i també inclús en comprar productes de comerç just, que encara és molt minso. Seria per això la revolució de les butxaques públiques.
Les activitats començaran a les 9 del matí. Hi haurà venda i degustació de productes de comerç just i una sessió de contes infantils per introduir els nens en aquesta temàtica. Avui, Nostra Llar i la Concòrdia donen el tret de sortida a les seves festes majors. Aleix Craell, bon dia.
Bon dia, Núria. A Nostra Llar, les activitats infantils seran l'eix conductor de la festa per aconseguir que les famílies noves que han arribat al barri s'hi impliquin. Alhora volen fomentar la convivència amb una gran paella popular. El pregó serà avui a partir de les 9 i anirà a càrrec de Raquel García, directora i presentadora del programa El Matí de Ràdio Sabadell. A la Concòrdia també han unit esforços amb els més joves per tirar endavant la festa d'enguany. Entre les activitats previstes hi ha la Cercavila Gegantera, un concert de tribut als Beatles o la Fira Solidària del Centre Cultural Can Borgonyó.
I el Centre Regional de Múrcia organitza a partir d'avui i fins diumenge la primera festa murciana.
L'emplaçament escollit per a la celebració és l'Eix Macià. Hi haurà diferents parades amb productes murcians, clubs folclòrics del centre i actuacions musicals durant tot el cap de setmana. L'objectiu de la festa és donar un nou impuls a l'entitat regional obrint-la més a la ciutat.
I el raper sabadellenc Elgio protagonitza un concert aquest vespre a la plaça del Treball.
Elgio, condemnat a 2 anys i un dia de presó per enaltiment del terrorisme, actuarà en el marc de la segona cafeta de l'autogestió organitzada pels Joves de Gràcia. El concert començarà a les 11. A més, Elgio també hi actuaran les Niñas Perdides i PD Frida. Abans hi haurà un sopar popular.
Gairebé 12 minuts per arribar al punt de les 2. Sabadell podria tenir la seva pròpia filmoteca aquest desembre. És una de les propostes incloses en el Pla de Foment de les Arts Audiovisuals que es presentarà al ple de la setmana vinent. El projecte inclou la connexió de totes les entitats que programen cinema, un pla formatiu per al professorat i projeccions al carrer durant l'estiu.
El regidor de Foment de les Arts Audiovisuals, Miquel Soler, i Amparo Moreno, assessora de l'àrea de promoció, han presentat un pla per incentivar el consum de cinema en pantalla gran entre la població. El pla presenta poques novetats respecte a l'anunci que es va fer el mes de gener. És un projecte que pretén transformar l'auditori del casal Pere IV en una filmoteca.
Realment el que hem vist i ens ha sorprès més és lo alta que és la qualitat musical a Madrid també, no? Però vull dir, ara parlem més de Catalunya, que és on portem més temps, que realment...
Aquest no és el tall que volíem escoltar, però el que sí que podem dir és que aquesta filmoteca de moment només servirà per projectar pel·lícules agrupades en cicles que es podran basar, per exemple, en actors, directors o gèneres cinematogràfics. Aquesta ha estat la tasca principal de l'assessora Amparo Moreno, que considera que la proposta pot atraure tot tipus de públics.
I dintre d'aquests cicles doncs hem agafat i ja tenim les dades de tots aquests cicles. Vull dir que, per exemple, el 14 de desembre faríem Eva el desnudo, que seria dintre del cicle Betty Davis, i així, anar fent. Vull dir, penso que és prou interessant i prou variadet com perquè la feina estigui bastant ben feta.
El pla va començar amb una recerca per detectar diversos agents relacionats amb el cinema a la ciutat. Així es crearà una taula amb 10 entitats que fan cinema, 11 centres de secundària que tenen assignatures de comunicació i també professionals del sector. També hi haurà un projecte formatiu i l'oficina de rodatges que ha de servir per aconseguir-ne més per a la ciutat.
I Acústic, la plataforma digital que permet que els concerts en directe arribin al menjador de casa, avui s'ha presentat a Ràdio Sabadell.
Per començar podem...
Qui ho vulgui té la música en directe amb un clic. Acústic és un espai de contacte entre els músics emergents que busquen fer concerts i un públic general que no està habituat a contractar música. La comunitat ja compta amb més de 400 músics repartits entre València, Madrid i Barcelona.
La idea va sorgir de posar en contacte amb músics que buscaven concerts, en particular si empreses que volen viure una experiència musical íntima. Des de la seva posada en marxa, ara fa més d'un any, la iniciativa acosta la música a espais tan petits com un menjador, terrasses o jardins particulars. Esteve Lombarte, un dels creadors d'Acústic, ha explicat al Matí de Ràdio Sabadell com funciona la iniciativa.
Realment el que hem vist i ens ha sorprès més és lo alta que és la qualitat musical a Madrid també, no? Però vull dir, parlem més de Catalunya, que és on portem més temps, que és realment molt gran, no? I llavors veus que dius, ostres, hi ha tant de talent que podries tenir-lo a casa o que podries gaudir d'un concert sense necessitat de gastar-te 1.000 euros, que és una pena no poder-li donar sortida, no?
Una de les activitats que també té molt d'èxit són els concerts secrets. Les entrades valen 18 euros i és la plataforma qui tria el lloc i el músic del concert. Aquest 2018, Acústic ha obert uns bucs d'assaig per la comunitat de músics de la plataforma. A més, Lombard ja ha avisat que durant els pròxims mesos volen engegar novetats, sobretot per facilitar la distribució digital.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Has de presentar el teu projecte a la reunió de direcció, però et fa vergonya parlar en públic? Et toca defensar la tesi, però tens por de quedar-te en blanc?
Supera-ho amb el curs Com convèncer amb la paraula, de Sabadell Radio Lab. En 2 sessions de 4 hores t'ensenyarem a expressar-te en públic amb èxit.
Curs Com convèncer amb la paraula, els dies 4 i 6 de juny. Consulta preus i condicions a la web radiosabadell.fm/sbd-radiolab.
Donem veu al teu futur.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine a un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Jornada força moguda l'endemà de la sentència del cas Gürtel. Primers moviments per part del PSOE, que ha registrat una moció de censura al Congrés dels Diputats.
Els socialistes mouen fitxa un dia després que es conegués la sentència del cas Gürtel. Pedro Sánchez, secretari general del partit, ha assegurat que convocarà eleccions si guanya la moció i estén la mà a totes les forces parlamentàries.
Me dirijo a los 350 diputados y diputadas
del Congreso para pedirles responsabilidad, generosidad y que entre todos saquemos a España del lodazal de corrupción en el que lo ha metido el partido que ahora mismo está gobernando nuestro país. Lo he dicho antes, será un gobierno del Partido Socialista y será un gobierno para defender y hacer defender la Constitución española, la soberanía nacional, la integridad territorial y, desde luego, la convivencia entre los pueblos de España.
Podem ja ha dit que se suma a la moció dels socialistes, però encara faltaria aconseguir o bé el suport de Ciutadans o bé el dels partits nacionalistes. Des del PDeCAT, Carles Campuzano ja s'ha mostrat disposat a parlar.
Doncs Ciutadans ha tancat la porta a aquesta possibilitat, a la possibilitat de donar suport a la moció de censura dels socialistes, i ha avisat que impulsarà la seva pròpia moció si no hi ha un avançament electoral.
Així ho ha dit el portaveu parlamentari José Manuel Villegas, que ha anunciat que presentaran una moció instrumental per canviar el govern si no es convoquen eleccions.
En canvi, des del Partit Popular qüestionen la iniciativa de l'oposició.
El coordinador del partit, Fernando Martínez Maillo, ha carregat contra el PSOE i contra Pedro Sánchez, de qui diu està hiperventilant i que ha comès un gran error presentant aquesta moció sense suports.
No es la sentencia la que provoca inestabilidad, una sentencia que nos firme, sino solo la sobreactuación de algunos líderes políticos que a toda costa pretenden llegar al poder. Es la respuesta a esa sentencia. Además, Pedro Sánchez busca tener un altavoz en el Congreso de los Diputados que no tiene porque dimitió. Yo creo que hoy Pedro Sánchez está hiperventilando, sinceramente. El señor Pedro Sánchez hoy hiperventila. Y yo le pido que baje un poco a la tierra.
I mentrestant, al Parlament, més polèmiques. Quim Torra afronta la seva primera sessió com a president.
El ple ha estat marcat per un incident entre Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i el president del Parlament, Roger Torrent.
Però el que no volem és haver de tenir un llaç groc al davant justament de la nostra bancada i que no representa absolutament ningú. Per tant, demano que es tregui o el treurem nosaltres.
No, vostès no trauran res, senyor Carrizosa, perquè li demano que no converteixin això en una olla de grills o un pati d'escola.
Torrent ja ha suspès el ple una hora i els portaveus parlamentaris han decidit deixar els llaços grocs a la bancada del govern, però davant, no davant del grup de Ciutadans, sinó al costat del president.
I acabem. El govern central hauria de publicar els nomenaments dels consellers.
Aquesta és la conclusió del dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora que va sol·licitar el president de la Generalitat, Quim Torra. Precisament, després de fer-se públic, el president ja ha anunciat que demanarà mesures cautelaríssimes urgents al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que tampoc es descarta portar el govern espanyol als tribunals.
Recte final del Notícies Migdia amb una informació que us interessa. El nou Reglament General de Protecció de Dades està en vigor des d'avui.
La contraportada.
Aquesta normativa europea permet que l'usuari decideixi què vol fer amb la informació personal que circula per empreses, bases de dades o a internet.
En els últims dies, de ben segur que us ha arribat una allau de correus electrònics demanant-vos el consentiment per continuar rebent informació. Si heu contestat que sí, estareu autoritzant les empreses a fer servir les vostres dades. Per contra, si no els heu respost, l'emissor del correu haurà d'entendre que no voleu rebre cap tipus d'informació per part seva. Joan Martín, de l'empresa local Marficom, dedicada al màrqueting digital, assegura que el nou reglament és un pas endavant per als usuaris. Són declaracions al programa Al Matí.
Que ara què passava? Doncs jo podia anar a un banc de base de dades i comprar base de dades. I jo li havia donat el meu mail per fer la promoció a no sé quina cadena de sabateries i m'enviaven sobre cotxes. Val? Doncs això serà completament il·legal. Val? Llavors, el que tu vulguis és el que rebràs.
A partir d'avui, per tant, els grans tenidors de dades no podran fer-la servir de manera indiscriminada, ja que el reglament preveu sancions econòmiques molt dures, que van des dels 100.000 euros als 20 milions d'euros. Per a Martín, les empreses han de canviar de premissa i apostar per la qualitat en el servei.
Per què hem de gestionar 10.000 mails? És com els usuaris, no? Ostres, que tinc 100.000 usuaris en el meu Twitter que em segueixen. Val. I quant d'aquests el llegeixen? Val. O quant d'aquests són clients potencials? Si jo tinc una sabateria aquí a Sabadell, i em segueixen 100.000 persones i 99.000 són d'arreu del món, no em serveix de res, perquè si no tinc un comerç online, sinó que és físic, no serveix de res tenir 99.000 que són de fora de Sabadell, en aquest cas. Per tant, qualitat abans que quantitat.
El reglament afecta tots els països de la Unió Europea, però també és d'obligat compliment per a les empreses que són de fora i que volen treballar amb ciutadans del vell continent, com per exemple Facebook.
Doncs amb aquesta informació de servei posem el punt final. Totes aquestes informacions i moltes altres les podreu trobar resumides al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. La informació torna puntualment a les 4, als butlletins horaris, i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba la informació esportiva amb l'Hotel Suís i l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.